Informació, reflexió i entreteniment.
I once would receive invitations for cocktails on top of the Ritz. I'd take without hesitation all of the glamour and glitz. But I'll let you in on a secret. Diamonds are just little rocks. At broad daylight they sparkle so bright. There's not much to see in the dark. I once had a vintage Ferrari.
Si sou seguidors d'aquest programa, sabreu que quan sona aquesta sintonia, contenim la respiració i ens fixem en aquelles històries de persones singulars que ens aporten aquell punt de l'alegria tan necessari a dia d'avui. I ho fem, com sempre, de la mà del nostre col·laborador, l'historiador Josep Alavedra Bosch. Bon dia i benvingut.
Bon dia, Raquel. Què tal? A punt de Nadal?
A punt, ens queda ja res, eh? T'has escoltat bé, ja has fet la carta.
Sí, aviam, sí. Això, els Reis, eh? Però aviam si per Nadal allò que matarem el gall i farem tot això, que farem cagar el tió. I
jugarem al quinto.
Jugarem al quinto.
Vols jugar avui també?
Va.
Vinga,
farem una miqueta de lloro i a veure aviam si donem sort.
A veure, que tenim moltes ganes de regalar ja doncs, a tots els regals dels nostres oients, però primer ens hem de posar en situació, no?
Exacte, avui tindrem una persona també com sempre molt especial, una persona que li agrada molt xerrar, ell és escriptor, és una persona que ha posat a tot aquest caos que hi ha a les aules... ha intentat, o ho ha fet, també ens ha explicat com posar-hi ordre, o ens ho ha fet. És una persona que es coneix bé Sabadell, és una persona que té un humor molt especial, també, tintinaire, sobretot, també, li agrada molt, i una persona, jo diria, que li agrada molt ser nen, malgrat que ell això a vegades no ho diu massa, o ho deixa anar, però una persona que ja veureu, ens sorprendrà.
Doncs ens posem en situació. En setmanes anteriors li vam demanar al Marc Batlle que ens recomanés algú de qui poder conèixer l'alegria de viure i aquesta va ser la seva resposta.
Jo d'entrada n'he dit un abans, com ho ha dit el Josep, que havia de pensar això, que aquest segur que ha vingut, i quan li he dit, diu, sí que ha vingut, però no per això, que és el Toni Dalmases. És un sabadellenc, extraordinari.
Aquests de Socarrel. Amb
qui parlar de tot.
Vinga,
i riure.
El buscarem. Doncs a Toni Dalmases, sabadellenca extraordinari, amb qui poder parlar de tot, deia el Marc Batlle, i riure. Això és el que volem també avui, riure i passar una bona estona. Bon dia i benvingut.
Bon dia. Gràcies.
Bueno, no et queixaràs, eh?
No, no,
quina presentació, eh?
Per marxar.
I entre el Josep i el Marc ja pots anar a esmorzar.
És per no espatllar-ho i marxar, vull dir, deixar-ho així.
Sí. El Marc, el filó molt amunt.
El Marc és el responsable, de tot, és el que et va aquí... recomanar.
De què us coneixeu amb el Marc?
Doncs coneixem, mira, de la Fundació Bosch i Cardellac. Aviam, jo coneixia qui era el Marc Batlle, perquè a Sabadell la majoria de gent sabíem qui era el Marc Batlle, però vaig tenir la sort de tractar-lo i conèixer-lo, tinc la sort de tractar-lo i conèixer-lo, i és una persona d'una tenacitat admirable, d'un sentit de l'humor més que encomiable, amb qui es pot parlar realment de tot.
Exacte, que això avui en dia
no costa de trobar.
Eh?
I a més riem molt amb el Marc, això també és veritat.
Això és important. Doncs Raquel, si et sembla, comencem doncs pel començament,
pel
com
principi,
es diu, no?
Pel principi.
Pel principi. On vas néixer?
A Sabadell, província de Barcelona.
Província de Barcelona, encara era...
Era província de Barcelona.
A casa, a l'hospital...
A casa, el carrer Sallés número 36.
Carrer Sallés, veus, jo pels noms... però...
Carrer Sallés de Gràcia.
A Gràcia, exacte.
A Gràcia, prop de la carretera de Barcelona. Per allà. A casa dels avis.
A casa dels avis?
A casa dels avis, a casa de la iaia.
A casa de la iaia.
I quants éreu a casa?
Exacte.
Llavors era jo, l'amo del tros.
Després et van destronar, no?
Sí, després vaig ser destronat per tres germans més, darrere meu, una noia i dos nois. Bueno, molt bé, que ens fèiem molt, ens divertíem molt i encara ens fem, vull dir, cadascú té el seu caràcter i la seva manera de ser, però, bueno, bé.
I tu ets el gran?
Jo sóc el gros, sí.
El gros i el gran?
El gros i el gran, sí.
I llavors què feies tu, una miqueta de mainadera?
No, cadascú per ell com els de Sabadell.
Sí?
No, no, sí. Ens portem, com sembla, com 3, 4, 5 anys entre uns i altres.
O sigui, és quasi pràcticament.
I per tant, sí, és un altre tipus de gent, vull dir, els petits eren molt petits. per dir-ho així.
M'ha fet gràcia això que ha dit de la iaia.
Sí, la iaia.
La iaia us va criar o va ser la...
La iaia i la tia de la iaia, és a dir, la germana de la iaia, totes dues. Sí, sí, i l'altra iaia, un munt de iaies. Abans era un munt de iaies.
És que abans es feia això, sí, no? Criant-se sí, sí. En tribu, no?
Bueno, és que, sí, és clar, perquè durant un temps vam viure a casa els avis d'una banda, d'un altre temps vam viure a casa els avis d'una altra banda. Llavors, quan vam viure a casa, vivíem a prop de la iaia. I la iaia vivia a casa i una altra iaia vivia a prop. Estàvem molt... La canalla...
La gràcia, sempre gràcia.
Sí, la canalla, fèiem això, vull dir, estàvem amb els avis. Mm. Els pares treballaven, la mare treballava a casa i feia feina a casa per treballar, i el pare fora, i estàvem amb els avis. Molt bé. Que et deixàvem bastant tranquil, per cert.
Sí,
això és una cosa molt avantatjosa.
Sí, sí, sí.
No hi havia extraescolars, hi havia extraiaies i prou, no hi havia extraescolars, i amb la iaia foties el que volies bastant.
I a quin col·legi? A quin col·legi vas anar?
Jo vaig anar primer de tot a la Sagrada Família.
Mira, també.
De petit.
Sagrada
de
Família, igual que el Marc.
De petit.
El que ens va dir que havia anat amb els caganers.
Amb els caganers jo anava també, sí. Uh-huh. I anava amb els caganers, i per cert que em pixava i em cagava, però sí, o bueno, tot, cada sí, el rei, sí, cada sí. El papa, i a cada ningú s'escapa. Però me'n recordo molt petit de rebre's broncades per fer-me un riu a sobre, a la Sagrada Família. Després, més gran vull dir 5 o 6 anys, no gaire més, poder més. Vaig anar al que se'n deia el Narcís a Freixes, a
sí,
Gràcia, al costat
allà,
de casa, exacte. I allà vaig estar. I allà vaig estar sempre.
Fins a quina edat?
Fins que devia tenir, doncs llavors es feia uh-huh. Fins als 14 anys, em sembla que era. Vaig anar a treballar.
Sí, als 14 vas
sí,
posar a treballar?
Sí, vaig anar a treballar. Ja, als 13 ja treballava.
A on?
Treballava repartint regals de Nadal a la subministra del Vallès.
Home, la sumi.
Imagina't.
Sí. I guanyava la vida, bueno, això. I llavors a l'oficina allà, més o menys, allò, arxivant els barans i fent el préssec per allà, fent l'inútil, uh-huh. Que no sé com ens volien, perquè és que realment era meritori que ens volguessin, però ens pagaven cèntims per anar allà a fer el pallasso un rato. Treballàvem de dilluns a dissabte a la tarda. Poca conya, eh?
Clar, perquè aquella època, inclús els dissabtes als matins, anava a col·legi.
Sí, sí, el dissabte al matí anàvem a col·legi, és veritat.
I a la tarda
encara es treballava. Perquè quan vaig plegar de col·legi per anar a treballar, així més o menys formalment, en 14 anys, treballàvem de dilluns a dissabte, matí i tarda, sense problemes, i diumenge festa.
I del col·legi recordes un professor, una mestra?
Sí, recordo un professor, bueno, més d'un professor, professors que van agradar-me molt, i un senyor que es deia Jordi Balcells, que és molt... Uh-huh. Que després vaig tenir un company de carrera que es deia igual, no tenia res a veure, però és un nom bastant català, que ens explicava coses, i recordo que aquest senyor ens va explicar per primera vegada una història com si fos un joglar, llavors ho he entès de gran, eh? Com si fos un joglar antic que m'explicava en veu alta el Llibre de la Selva.
Ah, caram!
M'explicava en veu alta a classe. Una cosa impressionant.
Suposo que això et va fascinar,
això
no?
Sí,
aquesta manera de relatar.
Això sí que era pedagogia en el que corre, no? Vull dir, això era pedagogia en el que corre ara, de tontos. Però aquesta gent t'entusiasmaven amb la història. Al mateix temps ens feia llegir capítols del Quijote allà a peu dret, eh? Vull dir, una cosa rere l'altra.
És que el Quijote és espectacular, eh? Està molt bé, eh?
I ens fotia cada nata històrica.
Què dius?
Bueno, sí.
Els castanyots importants.
Clar, això també és veritat.
Jo vaig anar a parar una vegada contra els penjadors, però d'una manera forta, sí, perquè m'havia passat de la ratlla pintant. Ojo, eh?
Pintant? Què pintaves?
Pintàvem una rajoleta de Nadal que hi havia una mare de Déu, una cosa, jo pels treballs manuals també sóc burro per moltes coses, però això també, i vaig sortir de la ratlla. Em va fotre un castanyot que em va enclastar contra els d'això. Contra els penjadors. Però és igual, eh? Vull dir, jo me l'estimava molt aquell senyor.
Bueno, és que abans, és clar, ja, bueno, que t'haig d'explicar, no?, que hi havia això amb el regle,
sí.
I les estirades d'orella...
Sí, això sí.
Era amb carinyo, per això.
No ho sé, però quan era perquè s'emprenyaven amb nosaltres, i suposo que era que nosaltres els fèiem emprenyar. Cosa que els nanos ara et fan emprenyar i els has d'explicar que t'emprenyen.
Home, però per sortir-te de la ratlla només, no?
Sí, bueno, jo vaig trobar injust, però ara ho trobaria normal, perquè, clar, ara se salta la ratlla, totes les ratlles, tothom, i ningú rep cap bufetada. I hosti, si en necessitaríem ara.
I vas anar a parar als penjadors.
Els penjadors a l'altra banda de classe, que estaven a la paret, enganxats.
Ara, és que ara m'has fet venir
sí,
l'imatge
sí.
Dels penjadors aquells, de ferro.
Exacte. Aquells allà vaig fer un castanyot que era terrible.
Oye, quasi et podies allò...
Vaig arribar a casa i em vaig queixar, eh? Vaig
dir, què et van dir els pares?
Si tornes a rondinar, t'hi afegiré jo, em va dir el meu pare.
Te'n donaré un altre.
Calla que t'hi afegiré, era la frase. Ja la deia sovint. Calla que t'hi afegiré. I no em pagava mai el meu pare, eh? No pagava mai, però és que deia, Conxi, t'ha pagat per alguna cosa.
Alguna en diries
fer. Què cony m'expliques? A mi vull dir, espavila't.
Això també ha canviat molt, eh, ara?
Sí, ara ha anat pitjor la cosa. Sí, ara no s'espavila ningú explica res, ningú fot res, i els mestres no poden pagar, i en canvi haurien de tenir, hosti, porres extensibles haurien de tenir els mestres, eh?
Va fort, eh? Després en parlarem, eh?
No.
Quan arribem a això, en parlarem dels anys de professor.
Bueno, com vulgueu.
I quan et va començar, doncs, a interessar l'escriptura?
Ui, l'escriptura em va començar a interessar quan vaig adonar-me que jo no servia per res.
Caram.
Sí.
Contundent, eh?
Que no, que era un inútil. Vull dir que sí, que aviam, jo vaig estudiar el batxillerat nocturn. parlem-ne.
O sigui, treballaves a la SUMI, això els dissabtes...
Sí, treballava a la SUMI i llavors estudiava, no el batxillerat, sinó que el meu pare em va dir, bueno, com que ets un desgràcies, val més que vagis a treballar d'alguna cosa i et posin en una oficina. Uh-huh. Res de repartir coses d'aquestes així. Per tant, has d'estudiar alguna cosa. Vaig fer els 14 anys, vaig acabar el batxillerat, allò que en deien, elemental.
L'elemental i revàlida.
La revàlida. I vaig entrar a l'Escola de Comerç.
Sí.
A fer peritatge mercantil.
Ah, caram.
Sí. Vaig fer primer de peritatge mercantil, segon de peritatge mercantil, tercer de peritatge mercantil, i quan estava fent tercer em vaig cansar.
I vaig dir, vas dir, ja n'hi ha prou.
Ja prou. No acabaràs? No, no acabaré.
I quants anys eren? Tres?
Eren tres, l'últim.
Home, ja quasi...
Sí, hagués pogut plegar amb un títol a la butxaca, però no volia per res, allò. M'interessava gens les primeres matèries i l'economia i totes aquelles mandangues, allò. Ja vaig trobar que era una estafa, llavors, això.
I vas dir, a fer la mà?
Sí, a fer punyetes, no? I el meu pare es va emprenyar molt i vaig dir, bueno, si vols estudiar, espavila't, treballa i estudia el que et doni la gana. Vaig dir, va, ho faré. Vaig matricular de batxillerat nocturn a Terrassa, que Sabell no n'hi havia.
Ja apuntes males maneres, amb
no,
això.
Home, no hi havia Sabadell. Jo em deies tu que Sabadell hagués batxillerat nocturn, també tenia mala llet.
No hi havia cap acadèmia.
Acadèmies n'hi devia haver, però públic no.
Ah,
no
clar, clar. Públic i
aquí
nocturn...
havia de pagar el que treballava,
clar,
que era jo.
Can Colapi no hi havia...
El que treballava era jo, i havia de pagar jo, Per tant, havia de pagar jo i tenia una mobilet. Per tant, em tens amb una mobilet cap a Terrassa, demanava per plegar abans... Cap a
ja me l'estic imaginant.
Jo que me l'imagino.
T'ho has vist, no?
El vespre, tios.
I aquella cançó, i amb moto,
xucumbamba. Exacte, doncs jo amb la mobilet xino-xano cap allà. Cap al...
I si plovia, allà amb un plàstic.
Collons, sí, mira, amb la caputxa posada ja corre amb l'anorat. I algun dia deia, bueno, saps què? Fer punyetes, tu, no hi vaig. Perquè també érem bastant...
Fa campana, no?
Ja. Sí, vaig fer el batxillerat, 5è i 6è, de ciències. Vaig suspendre totes les ciències. Cinquè, totes les ciències, vaig posar sisè amb la ciència, amb la química i les mates pendents.
I tant, física, química...
I mates pendents, i vaig fer sisè. I tenia sisè amb les mates pendents. I vaig dir, bueno, s'ha acabat, això no pot ser. Vaig canviar-me, vam posar a fer un batxillerat a l'Institut Nacional Mixto, que llavors es va dir Pau Vila.
Ep!
I allà vam fer batxillerat i vaig dir, m'apunto allà. I vaig dir, no, vull canviar de ciències a lletres. I vaig fer sisè de lletres.
Això vam ser el 71, 72...
Això era el 73. 273, per aquí, devia ser.
Ah, que a mi l'hem ensopegat.
Devia ser per aquí.
Sí.
I allà em vaig canviar, les mates i la química pel llatí i el grec, de 5è i 6è, tot amb una tacada.
És veritat que 5è i 6è...
Tot amb una tacada. Sí. No vaig saber mai res de llatí ni de grec, però vaig aprovar.
Home, és un gran canvi de suspendre-ho tot.
Deixem-ho així, vaig aprovar.
Sí, el rossa,
amb un sol examen vaig aprovar el grec de 5è i de 6è. Només sé dir una cosa que a casa meva encara arriba molt. La meva dona és llicenciada en clàssiques, és doctora en clàssiques, i per tant es fot de mi de molt bé, amb tota la raó. Només sé dir que la vida de les abelles és admirable, en grec. Tom militon dieta, thaumastes esti, és tot el que sé.
Déu-n'hi-do, no?
Dos cursos de grec. I llavors de tant no deixo anar, perquè així, mira, la gent pensa que sé coses. Però no, és així.
Home, ara ho veurem, però és clar, és molt honest el que està dient, perquè és clar, ella ha format mestres. Clar, i tindre aquesta honestetat d'explicar...
Oh, aviam, jo aviam, em sembla que és molt important coses com ara, per exemple, parlant de l'actualitat, un examen de selectivitat ha de saber-se perquè es memoritzen moltes coses o perquè ha de ser una persona madura. És a dir, una persona madura és una persona que mostra habilitats davant la vida. Jo vaig tenir l'habilitat davant la vida de provar llatí i grec de 5è i 6è sense saber res. Això és una habilitat davant la vida.
Que una gran habilitat,
No expliquin si no és així. Aviam, quan vas a un examen, això els deia als meus alumnes i també els deia a tu, no s'ha de saber molt, s'ha de fer veure que se sap molt.
El que passa que això, dir-ho públicament i de la manera que tu dius, bueno, això si et sentissin els de l'Autònoma,
no
els de l'UB, si et sentissin
els
psicopedagogs.
Bueno, els psicopedagogs. Però esclar, no m'interessen, són gent que no m'interessen.
No, vaja, estem d'acord, vull dir, sí. Aquí el important és
que al final
la maduresa,
que és el que et queda,
no,
és que al final que et queda, doncs, aquesta maduresa, no?, davant d'un problema, doncs veure com ets de resolutiu.
Exacte, i davant d'una qüestió cultural, respondre d'una manera adequada, això sí que no hi ha més problemes. Llavors, a mi, en aquells moments, a mi el que m'interessava era una mica fugir d'aquest món imbècil que hi havia el Franco, i hi havia molt el Franco, com sabeu, i aquest món imbècil a mi em donava una sortida, una alegria i una raó de ser, i fins i tot uns arguments vitals i racionals, la lectura.
Vas començar a llegir
molt? Vaig començar a llegir molt.
Però que ja cap a aquesta edat,
sí,
també cap als 14, 15...
Jo 14 anys ja llegia bastant, allò que em deien a casa, paga el llum a la nit, paga el llum.
Ostres.
I havia apagat el llum. Pagar-lo amb calés, sinó apagar-lo, perquè el pagava l'altre que cridava. Tenia raó el pagano. Doncs jo llegia molt, i llegia bastant desordenadament, però em anava orientant a poc a poc. Recordo que les primeres lectures eren una mica difícils i rares. Vull dir, llegia des de Bertolt Brecht fins a Jean Rostand, sí, esclar.
Però això t'ho va recomanar algú?
Vaig anar donant cops de cap contra la paret, i llavors quan vaig trobar-me fent el batxillerat al Pau Vila, al sisè, i al COU després, vaig trobar un professor especial que ens feia interessar per la literatura. I una professora molt especial que em feia interessar per la lectura. I llavors aquest professor i aquesta professora, que es deia Isabel Gálvez i Lluís Costa encara alguna vegada el vaig trobar, l'he trobat, sembla que viu a Sant Cugat, aquesta gent et va fer estimar els llibres.
Val, et van fer...
I et van començar a dir, això està molt bé, aquest llibre està molt bé, per què no proves d'escriure això? I aquí va venir la cosa.
Et van donar una orientació.
Vaig descobrir que l'única utilitat que tenia jo era aquesta. Explicar històries, o inventar-me-les, o imitar-les, perquè primer comença sempre com feia com en la mimesi aristotèlica, és a dir, imitant allò que t'agrada. I vaig començar a escriure així, i començar a fer aquestes coses així. Primer fas poesia, perquè és més curt i costa menys, i és més ràpid, perquè inventar una història és dedicar-hi moltes hores, de molts dies. Però vaig anar avançant cap a aquesta banda, i em van agradant, i vaig dir, jo el que vull fer és estudiar literatura. I llavors ja, sempre treballant, sempre treballant.
Acabes al COU i...
Al COU, treballant, me'n vaig a l'Autònoma, estic dos cursos a l'Autònoma, fotent cursos i treballant, però amb un horari que, com que no era de vespre, era tarda, mitja tarda, que em dificultava molt la feina.
Quan l'Autònoma això també s'ha anat traient, sí, ja pràcticament sí. va costar molt aconseguir el nocturn.
Sí.
I que era...
I era aquest, no?
Era
I
aquest.
Llavors jo vaig fer... Jo, i llavors em vaig trobar que la central sí que feien nocturn, perquè començaven a les 7. I dic, hòstia, això és meu.
Per la gent que treballa.
Jo anava, agafava el tren, anava cap allà i...
Catalans o Renfe?
Catalans. Agafava els catalans, anava cap a la central i allà vaig estudiar fins a 5è. Amb molta alegria, amb molts bons resultats, cada vegada amb més interès.
Et va agradar, llavors ja et va agradar estudiar.
No és que em va agradar molt, és que m'entusiasmava estudiar. Jo feia una cosa molt bèstia, que ara no la faria ni la deu fer ningú, que era que em llevava a les 5 del matí.
Déu-n'hi-do.
I llegia i estudiava fins a 8:45.
Déu-n'hi-do.
Anava a treballar i al vespre anava a la universitat. I a les 11 tornava, a 8:45 anava a dormir i a les 5 em llevava.
Déu-n'hi-do, eh?
Posava ràdio clàssica. Quina tenacitat, eh?
Posava ràdio clàssica per no dormir-me gaire, perquè el que m'agradava.
La ràdio sempre, eh? La ràdio acompanyant.
Sí, sí, sí.
Sempre.
I llegia molt i estudiava molt. I això a mi m'agradava molt més. Abans no em marejava amb el trenc dels catalans, ara sí.
Ara tothom
Això també, tothom jo em començo a marejar des de que sí. M'ho van dir.
No, jo em vaig marejar un bon dia, que vaig començar a marejar, dic, cony, i havia llegit i estudiat molt. Sí,
deu
havia llegit i estudiat molt anant venint del trenc. Una hora que hi havia de trenc, llavors... Cony,
bueno, llavors i ara.
Sí, bueno, ara.
I escoltant música clàssica, però nosaltres ara et farem sentir un altre tema. A veure què et diu aquesta cançó. Yeah. Hey Joe, where you going with that gun in your hand? Hey Joe, where you going with that gun in your hand? Going out to shoot my old lady. You know I'm gonna mess around with another man. Clar, el gran Jimi Hendrix, sí, suposo que també tens, no?
Sí, sí. La música clàssica, però també el rock. Hi ha gravacions més bones que aquesta. Hi ha algun hey d'aquest Joe més mala llet, amb més força.
És el Purple Haze.
De Woodstock, no?
De Woodstock. El de Woodstock.
Per què t'agradava molt, Jimi Hendrix? No, m'agrada,
perquè una cançó amb força. Una cançó amb alegria de viure, però amb ràbia de viure, saps? Allò amb mala llet de viure, amb l'empenta que es necessita per viure i no fer el filfa com fa la majoria de gent, no? Esclar, aquesta situació de dir jo vull viure i empeny contra que sigui, això és el que... per mi és el Hendrix autèntic, amb aquesta i amb altres, però aquesta m'agrada molt.
A més, tocava allò amb les dents, amb
la
boca...
Sí, la guitarra per tant la trencava. Clar, la mala llet aquesta de viure, més enllà del que està previst de viure, cony, això està bé. una mica, bueno, jo em diuen que sóc molt anarco, és veritat. Sí, perquè jo ho trencaria tot i llavors tornaria a començar. Sempre, no?
Anarco-socialista, anarco-sindicalista, anarco de...
Jo em sembla que anarco-llibertari, i ja està.
I deixem-ho aquí. Ah, t'has dedicat força a l'ensenyament. En quins centres has donat classes?
Jo vaig donar classes a Joan Atalisanda quan era escola privada, quan era una... vam fer una cooperativa de mestres i tot abans de ser el CPEC.
Estava allà a la Gran Via, no?
El carrer Tatuán.
El carrer Tatuán. Tatuán.
Sí. Allà vaig estar 8 anys, molt bé. Uns nanos preciosos, amb una gent. Que vam tenir un sopar l'altre dia amb una colla d'alumnes que van fer 50 anys.
Boníssim.
Ells van fer 50 anys, jo no.
Hòstia, els alumnes 50 anys.
Tots un nen,
sí, però
ja ho ha dit abans,
anys, ja fa 2 anys que vaig anar amb un sopar de 50 anys de la classe de després d'aquests.
50 anys que fa 50 anys.
Sempre us fugit, el temps passa molt ràpid.
Aquests ja n'han fet 52 i no han fet cap sopar. Però aquests que van fer 50 anys feia com il·lusió canviar de dècada i van fer un altre sopar. I jo els hi vaig dir, que sou una gent privilegiada. Vau anar a una escola en la qual tot valia. Tot valia. És a dir, es podia fer tot. No teníem gaires mitjans, però era l'entusiasme dels professors suplia la falta de material, suplia les dificultats legals, econòmiques, cobràvem molt poc. Al principi l'escola la gent pagava segons la seva fulla de salari.
És cert, sí, jo conec també
algun
professor que també
cada
va ser aquella època.
Cada senyor portava la fulla de salari.
Això és molt important.
Tinc 3 fills, puc pagar tant. Ja està.
És
doncs
molt
mira,
important.
Això em sembla fantàstic.
Sí, perquè a vegades es parla de l'escola gestionada i tot això a nivell teòric, sobretot
sí.
El psicopedagògic.
Sí, sí, sí.
I això era un experiment, i estem parlant d'uns anys...
Estem parlant dels anys 76, 77, 78, exacte. 79, 80, 81, 82... Aquests són els que vaig estar, però els primers, els 70 primers, sí.
Això té molt mèrit, eh? I a més és això, que és el que tu dius, que és aquesta primera, segona generació que surt del franquisme,
sí, sí.
I hi ha aquesta il·lusió, aquesta empenta,
clar,
no?
Clar, per estudiar.
I llavors els mestres érem gent...
Implicada, no?
Compromesa.
Molt
sí, compromesa, i a més, cony, és que ens interessava la cultura.
Que rima bé amb literatura.
Que rima amb literatura, sí, esclar, és el mateix. Ens interessava la cultura, ens interessava tot, sobretot escampar la cultura, és a dir, enganxar la gent pel camp de la cultura. Hi ha una qüestió que els vells anarquistes pintaven a les parets que deia la cultura us farà lliures. Que era la versió de la veritat us farà lliures. Però que la veritat és diguem-ne, allò plàstica, és com la plastilina, la veritat la té tothom. Aquesta, la cultura us farà lliures, era la frase.
I és una gran veritat, tota una declaració d'intencions. Bueno, malgrat no som... que ara la cultura moltes vegades no és accessible.
No, perquè per això no som lliures.
Per això no som lliures.
És que és ben senzill.
Escolta, hi ha algú que se'n recorda de tu i que t'ha volgut deixar un missatge? Escolta'l.
Hola, Toni. Soc el Josep Maria Ripoll. I bé, em demanen que parli una mica del temps en què vam coincidir el Pau Vila. I jo que el que em puc dir és que en tinc molt bon record. Recordo que ens ho passàvem molt bé. Jo, en fi, reia molt amb tu. Tenim tarannàs, en principi, molt diferents, però compartim moltes aficions, la literatura, evidentment, el cinema, en fi, entre d'altres. I em penso que ens complementàvem bé, justament, perquè els tarannàs eren molt diferents.
Qui és el Josep Maria Ripoll? Explica'ns, posa'ns en context, perquè em sembla que va ser company teu al Pau Vila molt temps, no?
El Josep Maria Ripoll Penya és un molt bon amic, és una de les persones més bona persona que conec, és un savi tremendo. Tremendo. Vull dir, aquest sí que llegia allò, el Joyce, quan tenia 8 anys, i l'entenia. Vull dir, és aquelles coses, faig exagero, però,
sí.
Però si no en tenia 8, en tenia 10. Vull dir que és una cosa tremenda. I a més és una persona que té una capacitat cultural enorme. I contra el que ell sembla afirmar així d'aquesta manera tan formal, és un especialista en qüestions avantguardistes i diguem-ne, allò, com en dic, marginals. Un especialista en un tipus de literatura que no quadra gens amb la gent que es pensa que coneix el Josep Maria Ripoll. És un gran savi. Ell no ho vol dir, no ho dirà mai, és un gran savi. A més, és veritat que reia molt perquè té un sentit de l'humor afinat, tot i que no l'expressa. L'expressa a vegades només amb la mirada i amb un mig somriure, i llavors ja hi acabava de fotre
tot,
cullerada, no? I ens partíem de riure.
Doncs fixa't, de què se'n recorda aquest geni savi?
Tu, Pau Vila, recordo que... més aviat se't temia per la teva incorrecció, diguem-ne, política, i jo diria que eres tan temut per uns com estimat per altres, tant entre els alumnes com entre els professors. Algunes de les teves intervencions en els claustres eren sonades, per exemple. I bé, però per damunt de tot això, jo em penso que el que de tu sí que es pot destacar és doncs, la teva fidelitat als amics, la generositat també, i jo diria que amb tu, el que recordo d'aquells anys, hi ha també un cert, fins i tot un cert fons de tendresa, encara que no ho sembli, que fins i tot es demostren les teves obres també, en obres com El mig del camí o com Els llums irreals, per exemple. I bé, doncs res més, no ho sé. Simplement, doncs, saludo. No ho he pogut fer en directe perquè tinc el vici de treballar encara i, esclar, els horaris no m'ho permeten. Però, en fi, estic molt, molt content de recordar aquells anys al Pau Vila.
M'ha encantat això de tendre i temut, aquestes qualificacions, no sé si hi estaràs d'acord, i què deies en els claustres de professors?
És que el Toni és terrible, era, i és terrible,
Que ens ho expliqui.
Sí. El que fos, vull dir, si deien tonteries, feien tonteries, una vegada van venir uns predicadors de la Bona Nova aquesta, del canvi de la reforma, que van reformant cada dia l'ensenyament, i van escriure coses en un PowerPoint, que hi havia falta d'ortografia. I vaig pensar, això quadra perfectament amb la reforma. I vaig al Salvador i vaig dir, també han reformat l'ortografia vostès? Perquè, clar, jo no. I si no l'han reformada perquè no en saben, me'n vaig, perquè si vostès expliquen coses que no saben escriure, no vull imaginar què serà quan les expliquin.
Déu-n'hi-do.
I vaig dir, fotre el camp. S'enfadaven amb mi, cosa que m'alegra moltíssim, perquè vol dir que aquesta gent no els havia ni de saludar. Fantàstic, això. No els havia de tenir en compte. Sí, perquè una mania que tinc jo és que quan una persona no, doncs no, i desapareix, i és transparent. Jo no sóc capaç de conviure amb una persona, sóc capaç de conviure amb una persona anys i ni mirar-lo, ni tenir-lo en compte, ni res, vull dir, ni apartar-me quan ve.
No vols gent tòxica, no?
Ets una
gent...
miqueta blanc o negre,
Sí, no?
Jo sé que ets una miqueta blanc o negre, no ets de grisos,
perquè no, vaja, no sé, és que tenim poc temps per viure, saps? I s'ha de viure de manera intensa i conscient. Aquesta és la cosa.
I el Pau Vila, quants anys hi vas estar?
Doncs mira, no sé, 38, em sembla.
38.
No sé, una cosa bàrbara.
I què en penses del món de l'educació, com està actualment?
Estic molt content de no ser-hi.
Ui, agafem-se.
No, estic molt content de no ser-hi.
Sí?
Molt, però encantadíssim de no ser-hi.
Sí, és una pinzellada.
La pinzellada seria, no existeix, l'han destruït, l'han derrotat definitivament i han convertit els llocs d'ensenyament en llocs d'acollida, diversió, una mena d'estranys grups d'esplai de gent inconscient, portada per inconscients, dirigida per gent molt conscient.
Déu-n'hi-do el que està dient,
que cal fabricar peces de la màquina.
Titular-te, Això és titular-te.
No, mira, hi ha un resum per mi molt clar, que és...
Digues.
Estem en un món, i això l'ensenyament ho demostra, estem en un món en el qual, ja si ho dic bé, l'economia domina la humanitat...
D'acord.
Quan hauria de ser la humanitat la que domina és l'economia.
D'acord.
Per tant, l'economia no està al servei de la humanitat, sinó que està la humanitat al servei de l'economia. I en aquesta situació l'ensenyament hi juga un paper importantíssim. Hem acceptat que les coses han de ser rendibles, han de tenir una ràtio, han de tenir uns ítems, dic aquestes paraulotes que diuen aquesta gentussa, i han de tenir uns números, unes xifres que han de quadrar. I fan informes, i fan revisions, i fan mandangues, que no serveixen per res, que omplen de burocràcia i de ganduls el sistema, de ganduls autèntics ignorants, que, ganduls que han inventat una cosa per mantenir la seva ganduleria, semblantment el que fan els parlamentaris. Per tant, s'ha escampat la taca d'oli de la imbecilitat.
I això
l'esperit crític que té Antoni és el que manca avui dia, no? A les aules.
Jo estic content que no està a l'institut, perquè, esclar, em brallaria cada moment, em canso una mica... I em baralleria cada moment i no té sentit perquè no t'entenen. Quan et baralles, aviam, una de les màximes pedagògiques que la gent no vol entendre perquè és massa dura i és difícil és com li fas entendre un tonto que és tonto si no entén res perquè és tonto.
Déu-n'hi-do.
Aquesta és la màxima pedagògica bàsica. com li fas entendre un tonto que és tonto si no entén res perquè és tonto? Llavors ja està.
És molt cru, però és així. És així. Però un afegitó només. I tu no creus per això que els ensenyants, els professors, els mestres i els docents no tenim o no hi ha una part de responsabilitat?
Tota.
Vull dir, perquè aquí, vull dir, nosaltres... Sí, sí. Vull dir...
Som uns pagesos que ens hem deixat trepitjar la vinya, trossejar els arbres, trinxar la fruita, sembrar sal a la terra i hem aplaudit.
No hem dit res.
No, hem aplaudit.
I què es pot fer per revertir aquesta situació?
No sé, jo no hi seré temps. Aviam, per revertir aquesta situació es necessita allò que abans en deien, no sé si existeix, una revolució. I una revolució indica moltes baixes. Baixes per maternitat, baixes per, diguem-ne, per decisió mèdica, baixes per inutilitat, moltes baixes. Necessita tot un replantejament que jo no sóc capaç de fer ni vull fer.
Jo només, només una cosa, perquè també, per exemple, hi havia, m'imagino que ara també, però que també molts docents han entrat a ensenyament, moltes persones, perquè era un lloc de treball fixe.
Sí.
I això a vegades fa perdre doncs, l'interès i les ganes, no? Perquè, diguéssim, és una feina fixa.
Sí, vull dir, l'automatisme en qualsevol vida, en un matrimoni, en una parella, en un nòvios, en uns pares, fills, l'automatisme, la monotonia quotidiana que es repeteix sense pensar, mata tot. I l'ensenyament l'ha matat, això. Jo feia classes i vaig fer algun llibre de text, cosa que ara no faria perquè estic completament en contra dels llibres de text, ho estic del tot.
Anarco total,
cada mestre s'ha de fer el seu llibre, si no, no serveix per res.
Val.
Però se l'ha de fer, eh? El vull veure, aquest llibre, jo. Entens? Uh-huh. No dic, ja el farem, no, el vull veure. Cada mestre ha de fer el seu llibre. I això, a part que cada mestre s'ha de fer el seu llibre, hi ha una qüestió molt important. Jo vaig fer llibres de text i la gent et preguntava, quan havies fet un llibre de text, què hi ha a solucionar-hi? És a dir, els mestres volien que els donessis fetes les solucions dels exercicis perquè ells no els sabien fer, les solucions.
És cert, cert. Sí,
això és exacte. I si no hi ha a solucionar, l'editorial no en venia.
A nivell universitari quedaries parat,
clar,
eh?
Clar, llavors, si tu no saps com s'ha d'accentuar o no s'ha d'accentuar, o que aquesta frase és així, o aquesta paraula està malament, si tu no ho saps, per què vols exigir als nens que ho sàpiguen? Això es diu indecència. Ja està. I per tant, quan un professional és indecent, vol dir que t'arregla el cotxe, i en comptes de posar-te un automàtic, t'hi posa una pedra.
Doncs mira, ens envien, com no tens Twitter, doncs et comento que l'Oriol Ferran, un exalumne teu, et dona records, et saluda i demana que facis de lloro, que segur que li portaràs sort. Ho farem, però...
Sempre interessant.
Però quan acabi l'alegria de viure, després jugarem, que també és una altra alegria.
Aviam, si piquem.
I clar, has compaginat la tasca de professor també amb la de l'escriptura i has escrit diferents obres, diferents gèneres. Com es tria si comences a escriure una novel·la, un assaig o una altra mena de llibre?
A vegades t'ho encarreguen. Sí. A vegades et diuen, podries escriure un llibre sobre tal cosa? I dius sí o no. Pots dir sí o no, però bueno, dius sí, aviam. A vegades un s'explica a si mateix la història que voldria que li expliquessin, que és el que jo vaig fer la primera vegada, explicar-me a mi mateix la història que voldria que m'expliquessin.
El primer que vas publicar.
Sí, i em vaig explicar una història que m'agradaria que m'expliquessin. Vaig triar una mica, la gran llibertat de triar el gènere, el tipus de història, la forma d'explicar-la, el públic al que potser va dirigida, depèn molt de moltes coses. Ahir, per exemple, vaig anar a un club de lectura que havien llegit una adaptació meva de la història del rei Artur, que jo els vaig explicar, dic, mireu, més que la història, que la gent es pensa que la sap i no la sap, la història del rei Artur és igual. M'interessava el llenguatge, i llavors vaig fer un treball de voler imitar o repetir en català d'avui dia un sentit èpic, màgic i grandiós d'una obra del segle XII, que venia del segle VI ja. Però aquesta història em va complar especialment explicar-la, i m'agradaria que el que la llegís es complegués llegint-la. I llavors aquella gent em van dir que hi havia girs en les frases que eren molt bonics i que la història una mica s'ha de deixar endur per l'idioma, i això és el que a mi m'agrada. Treballar una mica la llengua i explicar històries que em facin, que despertin en mi l'interès. A vegades ho faig bé i a vegades no ho faig tan bé, ho reconec. Hi ha històries que dic, ara no les faria, les llançaria i en repudiaria el contingut. Perquè
ets molt exigent, ets molt crític amb tu mateix?
No, és que no sé ser-ho, no tinc perspectiva, és un desastre. És un desastre. Estic escrivint, i ara estic escrivint un llibre.
Escrius amb ordenador?
Una novel·la, sí, amb ordenador. Però escric una novel·la que porto molt temps fent-la, anys, i tinc unes 130 pàgines. Bueno, ahir em vaig començar a replantejar de recomençar-la.
Què dius?
Sí, però vaig pensar, és que no sé si està bé o està malament, hòstia.
I no tens
editors... Sí, podia enviar-la a l'agència, a la gent, però em fa por.
I tu ets el primer crític teu, no? Ets el...
Sí, però el meu dona em diu, i té raó, no envies res fins que no ho hagis acabat. I em fa angúnia perquè penso, si porto 180 pàgines i no està, i està malament, què faig? Me la menjo. Ja ho he fet alguna vegada, ja m'ho he hagut de menjar. No està prou bé, vull dir, n'has d'aprendre, has de saber que aquesta història no està feta perquè tu l'expliquis, per dir-ho així. Pot ser.
Doncs tenim un altre professor, que a més a més és president del col·lectiu Pere IV i que et vol recordar alguna cosa, et persegueixen. Anton Carbonell, bon dia i benvingut.
Bon dia a tothom.
Bon dia, Antoni. Què tal, com estàs?
Bé, molt bé. I aquí, escoltant totes les històries del Toni, molt entretingut, tot plegat.
Molt entretingut, eh?
I alhora també, molt necessari, algunes coses que ha dit sobre l'escola, sobre el món de l'ensenyament, molt necessari, que se senti, que algú ho escolti.
Això esperem, que ho escoltin i que també doncs, canviïn coses no, en aquest sistema actual. Escolta, ens volies recordar alguna cosa de tants anys, no?
Sí, no, jo el que volia era recordar el que en diríem la faceta teatral del Toni, perquè també la té, Déu-n'hi-do si la té. I sobretot la té en aquest any del centenari de la Colla de Sabadell, perquè amb el Jaume Olet van presentar en diferents bandes un espectacle que es diu Un senyor de Terrassa i un home de Sabadell parlen sense fer sang de la Colla de Sabadell, en què, vaja, hi havia una mena de combat entre l'Olet i el Toni al voltant de la Colla de Sabadell, no? I al voltant també és la qüestió Sabadell-Terrassa, no? I dels conflictes que es creen entre les dues ciutats, no? I, vaja, jo trobo que va ser una oportunitat magnífica, evidentment, per parlar de la colla, i els dos en van parlar d'una forma molt elogiosa i molt a retenir, perquè van dir coses importants sobre la Colla de Sabadell i sobretot dels tres grans escriptors de la colla, i també alhora vam riure molt, no?, perquè vam treure tots els estereotips i totes les històries que hi ha al voltant d'aquesta mena d'enfrontament Sabadell-Terrassa, no? I vaja, no sé, a veure el Toni què en recorda i què, si li va agradar l'experiència, si la repetiran aviat, a veure com ho tenen, això.
Ara ens hauries de dir qui va fer d'home de Sabadell.
Home, em sembla que no calia.
No calia, però bueno, per si un cas. No.
Hauríeu d'haver vist...
Tot i que estudiava a Terrassa, no?
És que va,
un curs. Vaig tenir un desliz.
Tothom té un passat negre.
És que això de que va estudiar a Terrassa, no sé jo, si l'hi agafat.
I perdonarem, va.
Ja.
Doncs a veure.
No, però... Com a home de Sabadell feia molta patxoca, perquè anava amb una gorra, amb una camisa...
Camisa blanca...
No, la camisa blanca anava el Jaume.
Sí,
el Jaume anava el senyor.
Balàstics, pajarita i barret.
Sí, exacte. Molt bé. No, però l'important és això, no?, que realment es va fer una reivindicació de la colla, no, Toni?
Sí, no, i a més, jo em penso que val la pena subratllar allò que deies, es va fer amb humor, perquè les coses si no es fan amb humor, no es fan amb amor, saps què vol dir? No... Nosaltres reiem perquè reia la gent i fèiem riure perquè les coses eren per prendre-se-la seriosament. I això encara que sembli contradictori no ho és gens. Perquè una cosa solemne és una cosa estirada. I això era tot menys estirat. I això em sembla que estava bé. Està bé, ho hem fet. Ho tornem a fer, com aquests. Tot ho tornem a fer aquí. A vegades ho tornem a fer amb els... L'aula de la gent gran d'aquí a Sabadell tenim un bolo preparat.
Sí, ben aviat ho tornareu a fer.
Sí, tornarem a fer perquè ens ho han demanat. Però bueno, no sé, amb el Jaume. El Jaume potser es cansarà de venir a Sabadell a que se'l mirin malament.
I com valoreu també la celebració de la colla?
Ah, nosaltres ja hem intervingut directament. Sí, l'Anton sobretot.
Una pinzellada, va, de la colla de Sabadell.
De la colla de Sabadell, què hem fet? Doncs mira, hem intentat reivindicar una manera d'entendre el món i una manera de veure'l crítica i, sobretot, actual, perquè la cultura, la cultura autèntica, no passa de moda.
És vigent, totalment.
És vigent. I la mirada que hi donaven els de la mirada, justament es deien així l'editorial, la mirada que hi donaven ells és una mirada fresca, nova, que necessita, diguem-ne, recuperar-se per tirar endavant una ciutat i una societat. El que passa és, clar, som com sempre minories, no? Vull dir...
Perquè estem voltats de poca vergonya.
Exacte.
I de sinvergüences, que deia.
Exacte, sinvergüences.
Sinvergüences.
De tòtils, no?
Sí,
de
tòtils.
Anton, vols afegir alguna cosa més?
No, jo en tot cas convidaria el Toni a fer una mica d'espot d'un llibre que sortirà ben aviat. Em sembla que aquest divendres ja arribarà a les llibreries, concretament a la Llar del Llibre i a Sabadell Còmics, i que és un llibre, a més, que té molt a veure amb la colla. Toni, explica'ns-ho, això.
Sí, és un llibre que és la reedició, la continuació o la recopilació nova d'una nova forma d'entendre el món, que és la colla, feta per la gent d'avui dia. És a dir, amb una quarantena d'escriptors i dibuixants de tot arreu, hi ha el Màrius Serra, hi ha l'Enric Casasses, hi ha el Sergi Pàmies, hi ha el Ramon Solsona...
Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do, sí, això és potent, potent,
El Narcís Comadira, i som nosaltres, que cony...
Home, aviam...
I gent de la ciutat n'hi ha molta, que presenten una renovació del allò l'any que ve, que es deia, sí. I aquest es diu l'any que ve no l'altre.
Ah, mira.
L'any que ve no l'altre. I sortirà divendres.
Divendres. I només se n'ha editat 300 còpies, tindrà un preu de 10 euros.
Imagina't,
es pot adquirir a la Llar del Llibre, com a Sabadell Còmic, o sigui que afanyeu-vos, que segur que volaran.
La propaganda de l'any 25 deia, si no el teniu, si no el teniu l'haureu de robar.
Doncs... anirem a robar-lo.
Ja és trist, robar cultura.
No, que s'enfadaran i tenen raó.
Bueno, això han fet la promoció,
Molt ben feta, aquí la falqueta, ben feta. No,
potser val la pena també de fer valer l'anunci que ha preparat el Toni per aquest llibre, perquè diu així, diu, aquest Nadal trobareu dues classes de persones, els que han comprat el llibre en qüestió i els tristos.
Bona.
Josep, no hem de ser tristos, cap allà.
Es posi la filera que vulgui.
Exacte, sí. Ens posarem a la filera. Una abraçada. Que vagi
gràcies,
molt bé, Anton. Una abraçada.
Gràcies.
Molt bé, gràcies.
Doncs fem ara una aturada musical, Toni i Josep, i continuem conversant. A veure, d'aquesta composició de Bach.
Això és un tros de la Passió segons Sant Mateu, que jo durant molt temps, cada diumenge al dematí, me la tirava sencera. Sencera, tota sencera. Quan tenia un tocadiscos, diguem-ne, que era aquella cosa que tenia al braç.
Un pick-up, que es diu ara.
Un pick-up, exacte. Tenia un equip d'aquelles, un equip, que en deien també els savis.
Home, ara també està molt de moda, ara ha tornat. Com la colla, vintage.
Tinc un fill que va comprar-se un vinil, un menja vinils d'aquest. Doncs jo tenia allò, amb aquells altaveus, i em fotia de tota vela la Passió segons Sant Mateu, que era una cosa que, mira, per dintre em sentia feliç i content i anava arreglant coses de casa, m'asseia a llegir el diari o el que sigui, emportant-me d'una manera extraordinària. La música és això, la música té un valor inexplicable, no? La vida, com deia Nietzsche, la vida sense música no voldria res. Doncs
totalment d'acord.
És això.
Hem de posar banda sonora a la nostra vida, sempre. Escolta, has rebut molts premis per als teus llibres. No sé si et fa il·lusió cap premint i també si tens algun llibre que tens doncs, allò més estima que altres.
Jo tinc... Els premis sempre fa molta il·lusió. Perquè primer penses que ets tonto i després penses que ets molt savi, t'equivoques sempre. Perquè si guanyes un premi vol dir que els que s'han presentat no eren tan bons com el teu o no agradaven tant al jurat, i si el perds tampoc és tan burro, potser el jurat n'hi havia un de boníssim i tu no ets el més bo però ets bonet. Jo anava aspirant a això. Primera aquesta i segona. A mi els llibres que he escrit m'agraden bastant, alguns molt, altres gens. De llibres que estigui satisfet d'haver escrit, doncs mira, estic molt satisfet d'haver escrit un que es diu L'última primavera, que va guanyar el premi Octubre l'any 92 o 93, 93, i un altre que és el Mig del camí, que és el que va guanyar el premi Sant Joan aquí. L'any 98. Aquests dos llibres són llibres que jo els vaig escriure amb molta estima, els vaig escriure abocant-m'hi molt, és a dir, posant-m'hi de cap i de cos. Era tant una història dels altres com meva, que passava per allà darrere amagat, no? i em fa molta il·lusió. I a vegades n'he rellegit trossos, m'han fet rellegir trossos per algun programa, alguna cosa així, i no, mira, no em cauen dels dits, i és molt, i és molt. Llavors els contes pels nens petits també m'agraden. Contes pels nens petits són molt divertits.
Uh-huh. I escriure a la premsa, perquè has...
Articulista,
has, sí,
també.
Sí. De comunicació, has participat també a ràdios, altres mitjans...
No para.
Ara he parat. Ja no escric ni a la premsa...
I,
ni
a més, ens claves cada bronca allà amb els articles. No, que estan molt bé, que és allà molt punyent, com sempre.
El diari ja he deixat d'escriure-hi, i jo a la ràdio també les col·laboracions es van acabar, més que res perquè canvien els programes i canvia tot i s'ha
de... L'haurem de fitxar,
eh? La idea clara que res no dura sempre. Això és el més important de tot. I per tant, quan fas una cosa ja l'estàs fent, però estàs pensant en la que no fas, en la que has de fer. I aquesta és la meva manera de fer. Uh-huh. I quan s'acaba una cosa, s'acaba. Jo mai no tinc nostàlgia ni enyor de res, eh? I mira que tinc motius per tenir-ne, d'estimar gent que ja no tinc i tot això, però... No en tinc de nostàlgia, perquè la nostàlgia és quasi bé pornogràfica, vull dir, és una mena de forma...
S'ha de viure el present, no? S'ha de...
Sobretot viure el present mirant el futur.
I aprofitant... És la manera de ser feliç.
Però el futur tampoc existeix, no? Existiria.
No, el futur és d'aquí 5 minuts.
Clar.
I me l'he de fer jo ara. I què passarà d'aquí 3 dies? Mira tu, quan jo em mori, que bon vin els que es queden, podria estar. Jo no, m'és igual. Però sí que has de poder dir, jo treballo per això, em llevo per això, funciono per això, he d'anar allà per fer això, m'he de trobar amb aquella gent perquè val la pena, uh-huh. He de fer aquest llibre perquè me'l dec a mi mateix, o perquè em sembla que convé que es digui això que vull dir, o convé veure escrit, jo vull veure escrit això que vull dir.
I val la pena viure, no? Val la
molt,
pena.
Molt, sí? Molt. La joia de viure, que dieu vosaltres, la joia de viure, que és, bueno, és fantàstic, jo penso que viure val la pena. Jo d'aquí no me'n vaig fins que no em fotin fora, vull dir això segur, de viure.
Tot i que a vegades... Aprofita cada minut, cada moment. A nosaltres se'ns acaba el temps. De qui vols que coneguem també la seva alegria de viure i que se'ns passi tan ràpid el temps com avui amb aquesta entrevista?
Tinc diversos candidats possibles.
Doncs tu digues, hauria, si en prenem nota.
L'Àngels Folk, que és una activista cultural i política important, que és una terrassenca traslladada a Sabadell, que sembla que hagi vist la llum, diguem-ne, en aquest cas.
Sí, Terrassa m'acaba un
Terrassa, no els hi provava tant, veus, els bons de Terrassa. En queda algun de bo a Terrassa, el Jaume, el meu amic Jaume Olet, és de Terrassa i viu allà. També pensaria en la Clara Soleil, que dirigeix aquest magnífic documental sobre la colla que té aquest èxit i que suposo que és d'un gran interès per tothom. I fins i tot si us penseu que torno la pilota no és veritat, m'atreviria a dir que una persona que té moltes coses a explicar és l'Anton Carbonell, aquest senyor que ha parlat ara.
Sí perquè abans d'entrar a Mantena jo callava perquè ja sabíem això i dono fe de que
també té una alegria de viure.
Sí, que dono això que ella ja l'havia dit abans, eh?
I per acabar, Toni, on busques l'alegria de viure quan la perds?
Jo? Doncs no ho sé, a vegades sovint la busco en la poesia. Llegeixo bastanta poesia abans d'anar a dormir. Tinc el costum moltes vegades, sempre que no tinc molta son, agafo un llibre de poesies que tingui per allà a l'abast i llegeixo o rellegeixo un poema, un, amb la sensació, amb la impressió, amb les ganes, amb l'interès d'anar-me'n a dormir amb aquelles paraules. A vegades funciona, a vegades no, però ho faig així.
I apagues la llum ara?
Sí, apago la llum ara, apago la llum. Hi ha una cosa que és en aquells llumets petits que anaven molt bé, que havia tingut, però no, ara apago la llum.
Doncs nosaltres apaguem aquí la secció, però no l'alegria de viure. Que vagi molt bé, un plaer.
Gràcies,
fins la
igualment.
Propera.
Gràcies.
Adéu-siau.
Segueix-nos a les xarxes socials, a facebook.com/radiosabadell, a Twitter @radiosabadell.